Fe Historia. Us heu preguntat mai què hi ha al fons de l'oceà? Sense haver de submergir-nos gaire, ja podem observar milers i milers d'espècies submarines. Animals de totes les mides, formes i colors, i algues i vegetació amb unes formes espectaculars. Però, i si baixem una mica més? Ara mateix es calcula que als fons marins hi ha 750.000 espècies que encara no han estat catalogades formalment per la ciència. Tot un món per descobrir.
I si avui dia coneixem tantes coses del que hi ha al fons del mar i de l'oceà, és perquè hem pogut baixar amb submarí a investigar-ho. Avui descobrirem la història del primer home que va construir un submarí amb motor. Un home que va aconseguir que poguéssim passar hores i hores sota l'aigua sense ofegar-nos. Un home que volia que el món fos millor per a tothom. Un home que va fer història. El seu nom, Narcís Monturiol.
Ara fa 200 anys, concretament l'any 1819, a Figueres hi va néixer el petit Narcís, en el si d'una família de menestrals. El seu pare era boter. Fabricava botes, tines i tonells per contenir líquids. Tot i que alguns germans seus van seguir l'ofici del pare, ell va voler anar a la universitat. Així doncs, es va esforçar molt en els estudis i va aconseguir entrar a estudiar medicina a Cervera. Tot i així, després d'haver tastat unes quantes assignatures, va veure que allò no era el que volia i va abandonar la carrera.
Després va començar a estudiar la carrera de dret i aquesta sí que la va acabar. Es va llicenciar als 26 anys, però tot i tenir la titulació que li permetia exercir d'advocat, no va voler dedicar-s'hi. A Narcís li cridava molt l'atenció la política i va formar part del nucli més actiu d'intel·lectuals catalans juntament amb Anselm Clavé, Francesc Sunyer o Ildefons Cerdà. En el seu temps hi havia una gran efervescència revolucionària i ell tenia uns ideals molt ferms.
Aquest món està espatllat.
Com dius, Narcís?
Que necessitem un món més just, on les riqueses siguin compartides i a ningú li falti mai un plat a taula.
Ai, tant de bo tothom pensés així. Les hauries de fer córrer, aquestes idees, Narcís.
Sí que ho hauria de fer, sí.
I això és el que es va proposar. I quina era la millor manera de difondre les idees? Publicant-les. Per això va aprendre l'ofici d'impressor. Conscient del poder del periodisme com a eina de formació i de transformació, va muntar una impremta per poder publicar els seus pamflets i les seves revistes a favor del pacifisme, del comunisme, que està en contra de la riquesa privada, i també del feminisme, com la revista La Madre de Família.
Una de les revistes amb més repercussió que Monturiol va editar a la impremta es deia La Fraternidad. Era la primera publicació periòdica comunista de la península Ibèrica. Volia que la classe treballadora aprengués coses i idees noves i que això provoqués que pensessin per ells mateixos. Però els poderosos no els feia gens ni mica de gràcia, així que el govern espanyol va tancar La Fraternidad. Monturiol va haver de fugir i es va exiliar al Rosselló, a la Catalunya Nord, a l'altra banda de la frontera.
Un any més tard, el govern espanyol va decretar una amnistia. Una amnistia és un perdó de les penes per a totes aquelles persones condemnades per determinats delictes, generalment polítics. Narcís Monturiol es va acollir a aquella amnistia i va tornar a Barcelona.
Què faràs ara, Narcís?
Tornar a obrir la impremta. Encara vull difondre les idees polítiques que han de fer el món més just.
I va començar a publicar la revista El Padre de Família, però el govern es va tornar a enfadar amb ell. I sabeu què van fer? Li van prohibir fer publicacions polítiques i van començar a posar-li multes i més multes. I Monturiol, aclaparat per les sancions, va haver de tancar la impremta. Aquest cop es va anar a refugiar a Cadaqués.
I ara? I ara què faràs, Narcís?
Doncs, per començar, pintaré alguns quadres, a veure si em venc algun i puc guanyar diners. Tot i així, hi ha un parell de coses que em criden l'atenció.
Quines?
L'enginyeria i la tecnologia les trobo molt interessants.
Monturiol va començar a aprendre algunes nocions d'enginyeria pel seu compte i mentre era allà a Cadaqués va veure alguna cosa que canviaria la seva vida per sempre i que faria que avui, 200 anys més tard, encara parlem d'ell. Sabeu què va veure? Va veure com moria ofegat un pescador de corall. El corall avui dia no es pot pescar perquè és una espècie en perill d'extinció, però abans sí que era permès.
Els bussos corallers del Cap de Creus es juguen la vida cada dia que surten a bussejar per pescar el corall.
Sí, és una feina molt perillosa. L'home no està fet per viure sota l'aigua.
Viure sota l'aigua? No seria meravellós que existís un vaixell que pogués navegar per sota l'aigua?
Et veig molt fantasiós, Narcís.
No, ho estic pensant seriosament.
A partir d'aquell moment, Narcís Monturiol es va posar entre cella i cella fer realitat aquella idea. Dissenyar i construir una nau que pogués baixar fins al fons de l'oceà sense cap lligam amb la superfície. Que es pogués moure cap a totes les direccions, que pogués oferir als tripulants tant d'aire per respirar com fes falta. Per això hauria de fabricar oxigen i per això Monturiol proposava extreure l'oxigen de l'aigua del mar amb unes ganyes artificials, tal com ho fan els peixos. Va tornar a Barcelona i va explicar el seu projecte a uns amics. Els seus col·legues l'escoltaven amb molt deteniment.
Penseu-hi, un vehicle subaquàtic pot tenir molts avantatges.
Com quins, Narcís, quins?
Doncs, per exemple, recol·lectar certs tipus d'algues per fabricar teixits o recollir minerals marins. O millor encara, ajudar a estendre cables de telègrafs per unir el món en una xarxa global de comunicació.
Sabeu què va passar? Que Narcís els va convèncer i de seguida van fundar una empresa per posar-s'hi a treballar. Pel que fa a l'enginyeria i la tecnologia, eren totalment autodidactes, no ho havien estudiat enlloc. I tot i així, Narcís Monturiol hi va posar tantes ganes i tanta dedicació que un any més tard ja es veia amb cor de publicar els seus estudis sobre navegació submarina.
Durant molts mesos van estar treballant i construint aquell giny. Fins que va arribar el dia de la veritat. Era el 28 de juny del 1859 i a la Barceloneta ja estava tot a punt per fer la primera immersió. Molta gent es va plegar per veure-ho. Com que la màquina tenia forma de peix, li van posar un nom que en llatí barrejava la paraula peix, que es diu ictus, i la paraula nau. Aquell primer submarí es deia Ictíneo. Era tot de fusta, feia 7 metres de llargada i pesava 10 tones. Per propulsar-lo calia la força de 4 homes i aquell primer dia la tripulació van ser Monturiol, el seu soci Josep Oliu i el mestre d'aixa i constructor del buc Josep Misser.
Sota l'atenta mirada de desenes de curiosos van fer lliscar l'Ictíneo per una rampa cap a l'aigua. Però, per mala sort, va topar amb un petit obstacle i es van trencar alguns folres impermeables i alguns vidres. Ostres, i ara què? Van fer una petita reparació d'emergència molt ràpida del buc exterior.
Com ho veus, Narcís? Haurem de tornar-lo al taller i reparar-lo?
No cal. L'he estat examinant i penso que podem fer la immersió sense problemes.
Sí? N'estàs convençut?
Tan convençut com que no tenim ni un duro més per gastar-nos en reparacions. Endavant amb la immersió.
L'Ictíneo va flotar per l'aigua, es va allunyar uns quants metres del port i a poc va començar la immersió. Van passar 5 minuts. Després, 5 més, i la nau no sortia. Alguns espectadors començaven a neguitejar-se. I si alguna cosa no havia anat bé? I si aquells inconscients s'havien ofegat? I si la màquina no aconseguia tornar a sortir de l'aigua? Però, al cap de 20 minuts, l'Ictíneo va tornar a la superfície entre els aplaudiments dels espectadors. Quan es va obrir l'escotilla superior, Monturiol va treure el cap victoriós. L'estrena havia estat tot un èxit.
L'Ictíneo, a partir d'aquell dia, es va submergir 68 cops més i en Narcís recollia dades per millorar l'invent i fer un segon submarí més perfeccionat. Però hi havia un problema. No tenia diners.
Narcís, com vols que construïm un segon submarí si el govern no ens vol donar ni una pesseta?
A veure... No sé... Tinc una idea!
Van intentar tornar a convèncer el govern dient-los aquest cop que el submarí, a més de pescar, també es podia usar per fer la guerra. Això sempre ha interessat els governs. Però, en aquest cas, ni això va funcionar. La resposta va ser que els semblava poc noble atacar els vaixells enemics per sota de l'aigua. Quin desastre!
Doncs haurem d'aconseguir els diners d'una altra manera.
Doncs ja et dic jo que pintant quadres no ho aconseguiràs.
No, ja ho sé. Però i si demanem ajuda a moltíssima gent?
Com?
Si aconseguim que desenes, centenars de persones hi posin algun dineret, ho podríem aconseguir.
I així ho van fer. Van demanar ajuda a la gent, és a dir, van fer una mena de micromecenatge d'aquell temps i van aconseguir molts diners, més dels que es pensaven. 300.000 pessetes, que en aquella època era moltíssim. Amb tots aquells diners van comprar els materials i van poder construir l'Ictíneo 2.
Dels 7 metres i 10 tones del primer submarí, ara passaven a 17 metres i 46 tones de pes. Per impulsar-lo ja no feia falta la força humana, sinó que una màquina de vapor faria la feina. A més, Monturiol va inventar un sistema de regeneració de l'aire dins del submarí. En un temps en què només es coneixia el motor de vapor, va fer servir una barreja de productes químics força ben pensada. Per una banda, generava calor per escalfar l'aigua del motor i, per l'altra, l'oxigen que calia per respirar dins de la cabina.
Quan van tenir l'Ictíneo 2 acabat, van fer una prova de resistència molt espectacular. Es va submergir amb una vintena de persones durant 8 hores i va sortir bé. Quin èxit! Avui dia, un segle i mig després de la mort de Monturiol, enginyers de tot el món encara utilitzen els seus avenços per dissenyar i construir submarins. Fins i tot Jules Verne va concebre el Capità Nemo de la seva novel·la 20.000 llegües de viatge submarí a partir de les notícies que havien sortit a la premsa de les immersions de Monturiol.
Però, tot i l'èxit dels seus submarins, no va aconseguir que el govern ni ningú li comprés la idea. L'empresa es va quedar sense diners i es va dissoldre, i Monturiol va haver d'acabar venent els seus grans invents a pes, com a ferralla. Uns anys més tard, moria arruïnat i injustament oblidat. De fet, avui dia hi ha qui considera que encara no se li ha atorgat el mèrit i el reconeixement que es mereix. I segurament tenen raó, perquè si hi ha alguna cosa més clara que l'aigua, és que Narcís Monturiol va fer història.
Si vols conèixer més sobre Narcís Monturiol, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petit Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Anar a l'escola serà més divertit que mai durant la setmana avió. Farem esmorzars saludables, visitarem una granja ecològica, tastarem productes ecològics, plantarem el nostre propi hort ecològic.
Del 16 al 24 d'octubre, centres educatius de tot Catalunya promouen el consum ecològic entre l'alumnat i les seves famílies. Apunta't a la Setmana Bio. Informa-te'n a setmanabio.cat.
Generalitat de Catalunya.